Radio Villafranca.
Bon dia, què tal, com esteu? Encetem aquest dilluns 30 d'octubre de 2023 al Penedès en xarxa. Primer dia laborable amb el nou horari d'hivern i, esclar, al matí quan et lleves fa il·lusió perquè hi ha claror. Però què ens passarà aquesta tarda? A partir de quarts de sis, les sis, quan es faci fosc? Ai, que serà un drama, això. Doncs mentre la Unió Europea i els governs no s'acaben de decidir què fan amb els canvis horaris, ha caducat ja el termini que s'havien donat perquè la pandèmia va estroncar prendre aquesta decisió, seguim amb els dos horaris d'hivern i d'estiu i aquesta setmana, aquest diumenge, hem estrenat horari d'hivern, així que ara al matí és més clar, hi ha claror, anem a treballar amb claror, els que es llevem més d'hora. Però, esclar, la tarda es farà fosc molt aviat. I el temps, de moment, que no acompanya, eh? No estem pas amb climatologia d'hivern. Demà el Marc Paredes ens explicarà com anirà la cosa. Avui potser algun ruixat aquí i allà, però vaja, bon temps. Amb un horari o amb l'altre, costi més o menys, perquè això també produeix com una mica de jet lag els primers dies, aquí estarem nosaltres des d'ara fins les 12 per acompanyar-vos i explicar-vos què passa al Penedès. És dilluns i començarem amb la roda d'actualitat, on emissora a emissora us expliquem com anirà aquesta setmana que té el festiu de Tots Sants al mig i que se celebra la Castanyada o el Halloween. A dos quarts de deu, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flaix informatiu i després els esports, amb moltes declaracions i valoracions dels partits del cap de setmana. A les 10 obrirem la segona hora amb l'entrevista, avui dedicada a explicar com es prepara el Halloween a Can Trabal, a Moja i a Sant Miquel d'Olèrdola, el plat fort, un joc de rol en viu inèdit a la comarca que es farà a Can Trabal. A dos quarts d'onze, de nou cita amb l'actualitat, a càrrec dels serveis informatius, i després parlem amb la Neus Bertran, educadora canina d'Intercanis, que avui ens parla dels nostres peluts, com fa un cop al mes, i avui ens descobrirà què els motiva, quines són les motivacions canines i com les podem utilitzar per treballar a favor nostre. Obrirem la tercera hora amb Pere Martí, amb el professor de filosofia, tot feinejant una estona amb la filosofia, aquest petit espai d'anàlisi, de reflexió que ens agrada tant i que ens porta el Pere cada 15 dies els dilluns. A dos quarts de 12, actualitat, el darrer flash, i acabarem cuidant-nos una mica avui. La secció de l'Adrià Solís, del nostre Fisio, va especialment dirigida a pares i mares de nens i nenes petits, perquè parlem de les lumbàlgies que sovint pateixen. Així transcorrerà aquest dilluns 30 d'octubre al Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aquesta setmana serà costeruda perquè comencem amb el canvi d'horari, primer laborable, i a més tenim el festiu pel mig, que això agrada, però després també destrempa una mica, no saps en quin dia et trobes, així que aquesta roda d'actualitat ens situa. Comencem a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs arrenquem aquesta setmana curta amb aquest festiu intersetmanal, dimecres 1 de novembre, dia de Tots Sants, i ho fem començant per a aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès i recordant-vos que amb la celebració dimecres de Tots Sants els cementiris municipals tenen horaris especials que podeu consultar a través dels diferents webs municipals. Dit això, ara ja sí, anem amb tot allò que farcirà aquesta setmana. Avui a Sant Sadurní es durà a terme el segon taller d'habilitats educatives en el bon ús de les pantalles per a famílies, una activitat, en aquest cas, que es durà a terme a partir de les 6 de la tarda al centre Vilarnau. I a Puigdalba, a partir d'un quart de vuit del vespre, hi ha prevista una reunió informativa per conèixer què són les comunitats energètiques a l'auditori de l'Ajuntament i a càrrec de Som Comunitats i CUP Satània. Demà se celebra la Castanyada i en molts municipis de la comarca pren molta volada també el Halloween. Abans d'anar amb aquestes propostes festives, però comentem que de 12 a 1 del migdia l'oficina d'atenció al consumidor estarà instal·lada a l'aparcament de davant de l'Ajuntament de Torrelavit i a Sant Sadurní a les 7 de la tarda es durà a terme el ple municipal ordinari d'aquest mes d'octubre amb un ordre del dia que encara no ha transcendit. Ara ja sí, anem amb tot l'ampli ventall de propostes festives per demà. Comencem a Avinyonou, el terme municipal d'Avinyonet del Penedès, i és que a partir de 7:45 del vespre arrenquen les activitats al centre recreatiu La Parra amb pintacares, sopar i nit de festa terrorífica amb DJ Tighty. Anem a Camp Mitjans, també al terme municipal d'Avinyonet, perquè l'associació de veïns organitza propostes des de les 7 de la tarda amb una rua pels carrers del poble, un passatge del terror, també food trucks i música amb DJ. A Gelida també preparen un túnel del terror. En aquest cas ho fan els bailets de Gelida de 8 del vespre a 11 de la nit al centre cívic L'Escorxador. I encara a Gelida, a partir de les 12 de la nit, concert de La Fresca i DJ Lasta al Saló d'Espectacles de l'UCG. A Mediona hi haurà berenar de castanyada a partir de les 6 de la tarda al casal Casa Nostra. Al Pla del Penedès podreu gaudir de la 6a edició del Pla Horror Experience, organitzat per l'Associació de Valls Populars. Serà de 9:45 de la nit fins a les 2 de la matinada al centre cívic del Pla. A la plaça del Pont, al barri de l'Hospital d'Olesa, de Bones Valls, se celebra de 6 de la tarda a 8 del vespre el crit o confit, mentre que a Puigdalba preparen el castagüín amb sopar i joc a partir de les 8 del vespre a la sala polivalent. Dimecres a Avinyonou hi haurà teatre a La Parra a partir de les 6 de la tarda amb l'obra Jugant amb Molière a càrrec del grup de teatre TAT de Vilafranca i dins de la 33a roda de teatre de l'Alt Penedès. Mentre que a Sant Sadurní podreu gaudir del concert de tardor que organitza Foment Sardanista Sant Sadurní, que serà a partir de 7:15 de la tarda al celler de la Fassina de Can Guineu i amb entrada gratuïta. Anem a dijous, però no ens movem de Sant Sadurní perquè l'oficina mòbil d'informació al consumidor estarà instal·lada de 11:15 del matí a 2:45 del migdia a l'era d'en Guineu. I encara a Sant Sadurní, a les 7 de la tarda s'inaugura a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia l'exposició Cachito con Cachito de Malena Verde. És en aquest cas un collage que trobareu al claustre de la biblioteca durant tot aquest mes de novembre. Divendres, de nou a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, en aquest cas a partir de les 7 de la tarda podreu gaudir del monòleg teatral Algo Inesperado, de José Bielma. En el marc del MOST, el Festival Internacional del Cinema del Vi, a partir de 9:45 del matí, el Cavacentre de Sant Sadurní acull també un maridatge audiovisual amb el workshop titulat Els reptes de la comunicació del vi. I encara a Sant Sadurní hi haurà campanya de donació de sang de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la nit al casal d'entitats. I ja per dissabte una proposta més a la Biblioteca de Sant Sadurní. És la presentació del llibre Descubre tu abra cadabra, el arte de crear con la palabra una vida poderosa, d'Eva Sandoval, que estarà acompanyada de Zoe, acompanyada musicalment parlant. Això serà a partir de les 11 del matí. I dues propostes més encara sense dormir en el marc del MOST. La primera és el tast de vins de la pel·lícula Cata de Vinos, a càrrec de Cal Fero, que es durà a terme a partir de les 12 del migdia a la botiga de Cal Fero i amb entrades a la venda a www.calfero.com. I la segona proposta és a partir de 5:45 de la tarda al Cava Centre amb la festa de les bombolles, en aquest cas amb la projecció de la pel·lícula Cata de Vinos, còctels de cava de Xavi Roig i la música del DJ Miqui Puig. A Gelida, dissabte, tindrem tarda de teatre amb el Festival Píndoles, de 7 de la tarda a 9 del vespre, en tres escenaris singulars del municipi on es representaran les obres El mateix, però millor, L'autor intel·lectual i també La pluja ardent. I a Olesa de Bones Valls, el Halloween 2023, amb passatge de terror i festa de disfresses al recinte de l'Hospital de Cervelló des de les 10 de la nit. I tanquem setmana diumenge a Avinyonet del Penedès amb campanya de donació de sang de 10 del matí a 2 del migdia al local social d'Avinyonou.
I ara és Raimon de Cara, des de Canal 20, qui ens explica la setmana. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bona setmana. Comencem aquesta part de la roda d'actualitat dient-vos que la deixalleria mòbil torna a Olèrdola fins a la 1 al final del carrer del Camp de Moja. Avui, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca de Sant Martí, hi ha xerrada dedicada a Picasso i la literatura catalana. I aquest dimarts, contacontes d'octubre, les troballes de la Castanyera, a càrrec d'Aïda Puig, a les 4 de la tarda, a la Biblioteca Neus Català de Sant Martí. I acte seguit, tallers per infants al Parc de la Pau i a les 7, Club de Lectura, L'olor del desig, a càrrec de Jeroni Rossell, amb la participació de l'autor David Cirici. I a les 7, concurs de disfresses i competició de carbasses terrorífiques dins del Halloween Trencarroques a l'urbanització de Trencarroques a Castellet i la Gornal. I aquest dimarts són moltes les propostes que es viuran a Olèrdola per la castanyada i Halloween. En parlem d'aquí uns minuts. Hi ha propostes de sopars a Carmanyola, Moja i a Sant Miquel. A més, a Sant Miquel hi ha també diverses activitats com concurs de disfresses i de decoració de cases i a Can Trabal un joc de rol en viu. A Sant Cugat, castanyada de 10, aquest dimarts, a la Sala del Cafè. Aquesta és una iniciativa dels joves que van presentar una proposta en el marc dels pressupostos participatius sota el títol Castanyada de 10 i que constarà d'un sopar popular per joves de 12 als 30 anys i una festa després oberta a tothom amb ball de gralles i DJ. També molta diversió, anuncien. Dimecres, a les 10 del matí, taller de Pa Mort, al Centre Cívic La Xarxa de Moja. També dimecres, torneig de castanyada que organitza a partir de les 9:30, 9:45 del matí fins a les 6, al Pavelló d'Esports dels Monjos, al Club Vòlei dels Monjos. Per dijous, no deixem Santa Margarida i els Monjos, fils de vida d'aquest municipi. A la Societat La Margaridó i a les 6 es presenta el projecte audiovisual que recupera la memòria de les veïnes del municipi. Dones i Guerra Civil és el títol. Divendres, teatre als Monjos a 6:15 al Casal de la Gent Gran amb l'obra de creació pròpia La Matança del Porc, a càrrec de Teatre Gran, direcció de Marta Casas. Per dissabte, Vall de Saló, a la Margaridó i a 11:15 de la nit amb el duet Rubens. Per diumenge, surt sortida a la Serra de l'Aragall, a Castellví de Rosanes. S'ha quedat a les 8 del matí amb la sortida a l'aparcament del Mercat dels Monjos. Mercat d'Artesania i Brocanters diumenge, de 9 a 2, al Raval de Sant Martí. I l'activitat Hobby and Artist, a partir de 11:15 i fins a les 7 de la tarda a la Societat La Margaridolla, amb una fira d'artesans, il·lustradors, nines i botigues de còmics i altres objectes. L'entrada és gratuïta i visita guiada al Castell de Penyafort a 11:15 i a les 12 del diumenge. I Vall de Saló, al Casal de la Gent Gran, a partir de les 6. I a la Granada, dissabte, de 5:15 a les 6, al Centre Cívic hi haurà un taller de pintar cares per als més petits, després un recorregut a la recerca de les cases terrorífiques dels carrers del poble. I per la tarda hi haurà una activitat per finalitzar aquesta proposta amb la castanyada popular i una minidisco terrorífica al Centre Cívic. Diumenge a Sant Martí, la cursa roca d'aquest 2023 a partir de les 9 del matí. És una cursa i caminada de muntanya. I a Castellví de la Marca, diumenge a partir de les 9, segon mercat d'intercanvi de productes de puricultura i roba infantil dels 0 als 7 anys a la plaça Major i a la Societat Cultural de Castellví. I acabem tornant a Olèrdola perquè durant el diumenge es farà la matinal dels parcs del Garraf, d'Olèrdola i del Foix a partir de 11:15 del matí.
I serà la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio qui ens explicarà la setmana al Baix Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que avui, a les 8 de la tarda, a la sala d'actes de l'Ajuntament, hi haurà un ple extraordinari amb un únic punt del dia, la modificació de crèdit número 9/2023. I demà dimarts, a Lleger, celebraran la festa de Halloween. Truc o tracte, el punt de trobada serà davant del bar de la Societat. I lletgerents i lletgerenques, tingueu caramels preparats. I a quarts de 10 de la nit, a la sala de la Societat, la castanyada. Pel que fa a dimecres, 1 de novembre, a les 6 de la tarda, a la Societat de la Torregassa, el grup de teatre La Sosimola del Vinyana presenta Rebombori al teatre. Continuem a Llorenç del Penedès. Demà, al centre, els més joves recorreran les cases del poble dient crit o confit i seran obsequiats amb dolços i llaminadures. A les 7 de la tarda, al centre, Túnel del Terror, organitzat per l'Espai Jove i les seves famílies. I al centre, a la Sala Gran, sopar de castanyada servit pel Cafè del Centre. Continuem a Banyeres del Penedès, i és que demà, de 5 a 8 de la tarda, a l'Espai Jove de Banyeres es celebrarà la festa de Halloween. Cal recordar que els menors de 8 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Continuem al Montmell, ja que també demà a l'Espai del Mirador celebraran la castanyada amb la gent gran del Montmell. Serà a partir de les 8 de la tarda, soparan, ballaran i soparçaran d'allò més bé amb bona companyia. Marxem ara a la Bisbal del Penedès, ja que demà a les 6 de la tarda a la biblioteca doncs hi haurà contacontes de Tots Sants. Plou i fa dol a càrrec de l'Ada Cosido, un conte de titelles que parla del dol. I continuem també, però avancem amb el temps, i és que el dia 4, el dissabte dia 4, a la Bisbal del Penedès hi haurà concerts Festa Fotre. Serà a partir de 11:15 de nit i comptaran amb Verbenam, Joan Ràfols i Guillem Vinyes i Sobre Límit. Serà al pati de l'escola Ui de Vent. Continuem al Vinyana també amb celebracions de Túnels del Terror, de castanyades, i comencem a l'agrupació on hi haurà el Túnel del Terror des de les 7 fins 8:45 pels carrers del poble Trick or Treat, a 8:45 fins les 9 xocolatada per a tots els infants disfressats i a les 10 de la nit sopar popular. A Bonastre també torna la nit més terrorífica de l'any amb una festa de Halloween oberta a tots els públics. Serà demà a la Societat i a les 6 hi haurà truc o tracto pel poble, a continuació passatge del terror i a les 9 sopar de Carmanyola. Continuem al Vendrell. Avui a les 6 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa, Hora del Conte, la neta de la castanyera a càrrec de Creixent a Mart. Pel que fa a dijous, a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa, taller d'escriptura terapèutica a càrrec de Graciela Montelo, de l'Associació Comarruga Literària i Escriptura de Novel·la Negra. I dins el cicle temporada, Tempus Trio i Camarata Penedès. I el diumenge a les 8 de la tarda al Teatre Àngel Guimerà i dins el cicle temporada, DCO Equilibrio. A Calafell també estan celebrant aquesta castanyada Halloween o Castawin, com s'anomena. Demà i dimecres, taller de Halloween a la illa de Vianants de la Platja. Serà de 6:15 a 10:15 de la nit. Pintacares castanyada, el dimecres, 11 al matí, a 2:15 a la illa de Vianants de la Platja. Truc o trato, a la platja i asseguda a Calafell. Serà demà, a partir de les 6 de la tarda, al carrer Monturiol, nit de terror. Disfresses al carrer demà des de les 12 de la nit fins 2:45 de la matinada. I Túnel del Terror, al Centre Cívic Cinema Iris, serà demà i el dimecres des de les 6:15 de la tarda fins les 10 de la nit. L'entrada són 6 euros i hi ha vals de 2x1 comprant els establiments adherits a Fòrum Calafell. I a Calafell Aventura ho celebren aquest cap de setmana. Serà dissabte i diumenge de 12:00 a 2:00 i de 5:00 a 9:00 de la nit. Hi haurà Bola del Terror, Contacontes, Juguem amb la Por, Perdida Passatge del Terror, de 5:00 a 10:00 de la nit, i el diumenge de 7:15 a 9:00 de la nit, concurs de disfresses. Avancem perquè avui a la Biblioteca Aventura Gasol a les 6 de la tarda hi haurà el taller de Halloween. Fem una casa encantada amb el Pi Paper. Pel que fa a divendres, hi haurà xerrada per a joves, relacions saludables a les xarxes socials. Serà de 5:00 a 7:00 de la tarda al Casal Jove de Calafell. i acabem, com sempre, a Cunit, ja que aquest divendres comencen les activitats del projecte Biblioteques Andeó 2023. Concretament, a les 7 de la tarda, la Biblioteca Municipal Marta Mata oferiran un tast de malvasies, de Sitges, amb lectura de fragments literaris relacionats amb aquesta varietat. Tasta a càrrec de Marta Clot, sommelier, i la lectura dels fragments literaris a càrrec de l'Alba Gràcia, directora del Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges. Es tracta d'una activitat adreçada al públic, és gratuïta, cal fer inscripció prèvia a la biblioteca o enviant un correu electrònic a biblioteca@cunit.cat o trucant al 977 67 48 84.
I acabem explicant com anirà aquesta setmana la capital de l'Alt Penedès amb Josep Maria Soler des de Ràdio Vilafranca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Ja saps que aquí a Vilafranca la setmana de Tots Sants sobretot és una setmana especialment castellera. Hi ha la Diada de la Colla dels Castellers de Vilafranca, el comiat de temporada, podríem dir, pels Verds, i tot ja és a punt per viure aquesta emocionant Diada de Tots Sants, que serà, lògicament, dimecres, dia 1 de novembre. A la Diada dels Castellers de Vilafranca hi participaran com a colles convidades els Capgrossos de Mataró, Xiquets de Tarragona i Castellers de Sants. Comença a les 12 del migdia d'aquest dimecres a la plaça de la Vila i també la podeu seguir en directe per Penedès Televisió i per Ràdio Vilafranca. Obriran plaça els Capgrossos de Mataró, els Castellers de Vilafranca actuen en segona posició i els seguiran els Xiquets de Tarragona, tancant rondes els Castellers de Sants. Els Verds tenen com a principal objectiu descarregar dos castells de 10 a la plaça de la Vila aquesta temporada, i si tot surt bé, és a dir, si descarreguen aquests dos castells de 10, el 4 de 10 i el 3 de 10, podien fins i tot també provar un castell inèdit que no s'ha vist mai, que és el 9 de 9 en folre. Però ja diem que tot això dependrà una mica en funció de cada ronda i de com vagin evolucionant els castells. I pel que fa a les altres colles, doncs totes vindran a Vilafranca, també com és habitual per Tots Sants, amb els seus màxims castells. I per tant es podria veure, per exemple, una torre de 9 en folre i manilles dels Capgrossos de Mataró, els dos castells bàsics de 9 dels Xiquets de Tarragona, i també una bona actuació, per descomptat, dels Castellers de Sants. Aquesta setmana, doncs, castells com a un dels aspectes destacats a Vilafranca, l'altre és el cinema, perquè el Festival Most també arrenca aquesta mateixa setmana a Vilafranca del Penedès i al Penedès en general, amb diferents projeccions en diferents indrets de la comarca. En tot cas, assenyalar especialment que la 12a edició del Festival Most, Festival de Cinema Internacional del Vi, començarà aquest proper dijous, dia 2 de novembre, en aquest cas a les 8 del vespre, a la Sala Kubrick del Cinema Vilafranca, amb la gala inaugural i amb una projecció ben especial, El mestre que va prometre el mar. Comptarà, doncs, amb presència també aquesta projecció de la seva directora, Patricia Font. I és una projecció especial perquè aquesta pel·lícula és un documental que refereix també a un llibre i en aquest cas hi haurà també les autores, l'autora del documental, però també del llibre, presents a Vilafranca una estona abans. La projecció i la inauguració del festival té lloc a les 8 del vespre i a les 6 de la tarda, a la Sala 1 del Cinema Casal de Vilafranca, es farà la presentació del llibre, El mestre que va prometre el mar, dins del marc del Festival Most. El llibre es basa, doncs, en aquesta pel·lícula homònima que es projectarà també la mateixa tarda, com us dèiem, dintre del festival, sent l'acte inaugural. I en aquest cas també, doncs, es comptarà amb presència, doncs, de l'autora del llibre. Tot plegat per dir-vos que durant tots aquests dies hi haurà molta activitat cinematogràfica al voltant del vi. Per exemple, el mateix divendres, el dia 3 de novembre, a l'Auditori del Venceu es fa també l'acte de reconeixement amb els premis honorífics a Xavier Gramona i Carlos Esteve dins del Festival Most. Això serà a les 8 del vespre del divendres al Venceu. I el diumenge, davant del Venceu, a la plaça Jaume I, primer hi haurà una sessió dins del Vinceum, també una projecció del Festival Most, i després hi haurà la sessió especial dedicada a Itàlia aquest any. Aquest any el país convidat és Itàlia, i per tant, aquells que vulguin degustar menjar italià i provar vins italians, ho podran fer també amb aquesta mostra de vins i també de gastronomia italiana que s'oferirà a la plaça Jaume I de Vilafranca del Penedès. Aquests tastos, castells i Most Festival ens han permès, doncs, conèixer una mica com es presenta aquesta setmana amb els actes principals, tot i que també hi ha un reguitzell d'actes que no us hem comentat.
Fins a 55 al Most, per tant, xafardegeu. Gràcies, Josep Maria, bona setmana.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Comença la substitució de 435 punts de llum a les zones esportives i polígons industrials d'Olèrdola. Els treballs s'iniciaven la setmana passada a la instal·lació del camp de futbol municipal als Pins i han de continuar fins a completar-se durant aquest mes de novembre al camp de futbol i a la pista de Sant Pere Molanta, a més dels polígons del Clot de Moja i de Sant Pere Molanta. El canvi a tecnologia LED suposa un estalvi energètic superior al 50% i una reducció de 55 tones d'emissions anuals de CO2. En total se substituiran 106 punts de llum al polígon del Clot de Moja i 257 al de Sant Pere Molanta. A les instal·lacions esportives se substituiran 72 punts de llum. A banda de la substitució de les llumeneres, als camps de futbol s'implementa un sistema de control i regulació que permetrà adaptar el nivell lumínic a les necessitats de l'ús de l'equipament, permetent diferents escenaris, ja sigui competició o entrenament. D'aquesta manera s'optimitzarà el consum energètic obtenint un estalvi energètic total en aquestes instal·lacions del 50% aproximadament. Les actuacions han estat finançades en la seva totalitat per la Diputació de Barcelona i s'han adjudicat per un import superior als 400.000 euros. Torrelles de Foix va tancar aquest diumenge amb un gran èxit de visitants la novena edició del Festival Clownic, acompanyant la tradicional Fira d'Artesania. El bon temps i la nodrida programació d'activitats amb espectacles i concerts al carrer i amb el popular presentador de TV3, Quim Masferrer, i el Pot Petit com a principals caps de cartell van ser els grans aliats perquè hi hagués una gran afluència de públic durant tot el cap de setmana. L'expresident de l'ANC i actual director de Drets Socials del Síndic de Greuges, Jordi Sánchez, va ser l'encarregat d'inaugurar la mostra el dissabte al matí, acompanyat de l'alcalde del municipi, Sergi Vallès. A banda del festival i la Fira d'Artesania, durant aquests dies també va tenir lloc una trobada de cotxes clàssics, una desfilada de gossos en adopció o exposicions, entre d'altres. Part dels fons que recapta el Festival Clownic es destinaran un any més a la unitat d'investigació de l'Hospital Sant Joan de Déu en la lluita contra el càncer infantil. Autisme en Futur organitza un maridatge solidari amb Torres i Xerigots. El 24 de novembre, l'Associació de Suport a Famílies i Persones amb Trastorn de l'Espectre Autista, Autisme en Futur, organitza un maridatge solidari de la mà de Fundació Família Torres i Xerigots amb 4 vins i 8 formatges. L'esdeveniment tindrà lloc a les 8 del vespre a la nau Alfons 13 de Família Torres al carrer Comerç 21 i tindrà un preu de 30 euros per persona. Tota la recaptació anirà destinada íntegrament a l'Associació Autisme en Futur. A més, gràcies al suport del Banco Mediolanum, l'entitat doblarà la xifra recaptada. Les entrades es poden adquirir a la pàgina web entradium.com. I un doblet de Ferrer evita la derrota del Calafell a Girona. El Club Patí Calafell continua invicte a l'Hockey Lliga després d'empatar a 3 a la pista d'un Girona que ha arribat a anar per davant al marcador amb 2 gols d'avantatge. Els verds van necessitar l'efectivitat de Jordi Ferrer per evitar la primera ensopegada a la Lliga. Es va haver d'esperar al minut 21 perquè el marcador s'estrenés. Malauradament per al Calafell, els locals han trencat el 0-0 mitjançant un Ramon que aprofitava una jugada individual d'Aguirre. No ha estat fins al segon temps quan el Girona ha tornat a veure porteria, sent Puigverd qui transformava el 2-0 amb un llançament llunyà. El Calafell havia de reaccionar i ho feia pocs segons després gràcies a una internada dins l'àrea de Sergi Miras que convertia el 2-1 al minut 27. El Girona encara volia donar guerra i Ramon tornava a marcar després d'aprofitar un rebuig de Gerard Camps en el minut 34. Un rebuig que també protagonitzava el local Llevarola i que Jordi Ferrer va estar atent per aprofitar. Primer al minut 36 i després al minut 44 per posar el 3-3 definitiu que deixa el Calafell a la tercera plaça amb 9 punts després de 5 jornades.
Penedès en xarxa.
Ara passen 6 minuts de 9:15.
Els esports.
Després d'aquest primer flaix informatiu, obrim plana esportiva amb les cròniques, els marcadors i la veu dels protagonistes del cap de setmana. Arrenquem amb els resultats de Noia i Calafell en aquesta cinquena jornada de la Parlem Hoquei Lliga. Avui del Noia ens en parla l'Eric Guijarro des de Ràdio Vilafranca. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs comencem parlant del Noia, que de moment doncs allarga aquesta bona ratxa, o almenys aquestes bones sensacions, perquè recordem que l'equip perdia a la pista del Girona. La setmana passada empatava 2 contra el Barça, sumant un meritori punt, i després d'aquesta alegria, després de treure un bon resultat contra el vigent campió de Lliga, els de Sant Sadurní han aconseguit aquest cap de setmana un nou triomf, el quart de la temporada. Victòria a la pista del Reus Deportiu per 2-3, un partit que va destacar sobretot per un inici molt igualat. El partit marxava al descans amb el 0-0 inicial i també gran protagonisme de Blai Roca, que va ajudar sobretot a mantenir aquest 0-0 i com a mínim aquest punt pel Noia. No va ser fins al segon temps que ja va començar una mica el moviment al marcador, i una segona part que va començar amb directe favorable pel Noia, en una blava que va veure Martí Casas i que Martí Gavarró no va aconseguir transformar. Però pocs segons després, David Gelmà va veure vermella per un cop d'estic a Xavi Costa i, novament, Martí Gavarró, el jugador de Torrelavit, apareixia per transformar, en aquest cas sí, la directa i avançar el Noia amb el 0-1. El Reus, que tenia 9 faltes i 2 jugadors exclosos, veia com arribava la desena falta i novament Martí Gavarró superava Càndid Ballart per fer el 0-2 i aconseguir aquest marge de 2 gols pel conjunt de Pere Bàries. Només 2 minuts després, el Reus retallava diferències amb un llançament creuat de Marc Julià, però novament el Noia tornava a aparèixer, mantenia aquest avantatge i fins i tot l'ampliaria a través de Jordi Bargalló amb una nova gran acció al contraatac per fer l'1-3, i el Reus aconseguiria retallar diferències al minut 37 amb una gran acció d'Arnau Canal amb un obús que es superava a Blai Roca i feia aquest 2-3 que a la postre seria definitiu i servia pel Noia per sumar aquests 3 punts en la cinquena jornada de competició. Sumar, puntualitzem, la tercera victòria de la temporada. Guanyava la primera, la segona i també en aquesta cinquena després d'un empat i una derrota. Al final del partit podíem escoltar les declaracions del tècnic Pere Bàries, que conversava amb el company Jaume Boquera.
Estem a Pere Bàries després d'aquest partit. Pere, un partit que jo diria, no sé si és com els d'abans, que dura més de 2 hores. No sé quina valoració en fas avui.
Bueno, els d'abans no duraven més d'1 hora i mitja, eh? Ho arreglava més ràpid tot. Sí, ha sigut un partit dur, la veritat. Jo crec que en general no ha sigut un partit guarro, sí que ha hagut alguna acció una mica més exagerada, però penso que ha sigut un partit d'hoquei com toca, amb dos equips que han intentat imposar el seu model de joc, el seu ritme. Nosaltres ens hem fet patir molt els primers 7-8 minuts de partit, ens hem fet patir bastant, després penso que hem pogut anar reimposant una mica més el nostre ritme i el nostre model de joc, i penso que a l'acabar la primera part, en aquell moment potser estàvem sent una mica de millors nosaltres, tot i que sí, cert, torno a repetir que havíem passat 7, 8, 9 minuts malament. I a la segona part, doncs, ha sigut un partit semblant, ells han entrat molt forts, a més a més ens hem acumulat de faltes, que també condicionen, i bueno, el partit canvia molt arran de les blaves, la vermella, nosaltres ens posem 0-2 i allà es trenca una mica el partit i s'obre un altre escenari completament diferent. Com penso que hem sigut gestionar bastant bé, excepte alguna acció concreta, però penso que l'entrenament s'ha solucionat bastant bé, però segurament el segon gol que encaixem era evitable, aconseguir-los l'última blava, després podem valorar si s'ha tirat o no s'ha tirat, és igual, però penso que era evitable concedir-la també, per tant no... dintre que penso que hem gestionat bastant bé el marcador, ha hagut un moment que hem perdut el control, però bueno, guanyar Reus mai és fàcil, fer-ho aquí tampoc és fàcil, en Parguet ja no estem gens acostumats, per tant podem estar molt satisfets.
Una mica, tu has parlat de les faltes i de les targetes, jo crec que masses pel que s'ha vist en el partit, no?
Bueno, segurament alguna pot ser molt rigorosa, després alguna altra que potser seria no la piten, i això sempre genera dubtes als jugadors o a l'equip tècnic. Però, sí, cert que nosaltres som un equip que juguem dur, per tant ja pot haver-hi moments que assumim faltes, el Reus també avui ha entrat molt fort, també és normal que s'assumi, crec que els primers minuts han sumat bastantes també, després s'ha anat parant tot una mica. Bueno, crec que encara he vist abans 19 a 13, crec, no? Per tant, són 32 faltes, que són bastantes faltes en hoquei patint, segurament...
I si comptem algunes, les targetes,
sí,
una
vermella
evitable, i quatre blaves, em sembla.
Han hagut molts minuts amb inferioritat, no? Nosaltres hem tingut... bueno, l'Humberto i la del Xavi, no? No, el Xavi no, l'Humberto i Jordi. Per tant, quasi 4 minuts amb inferioritat, ells també, bueno, perquè hem fet gol, però també si no haguessin estat molts minuts amb inferioritat, també desgasta físicament això, però bueno, hem de marxar molt contents, i per l'efectivitat en les directes, un 50% contra el Candid Ballar és molt important, segur que li dona molta confiança amb el Martí, la confiança que ens tindrem l'altre vessant del Blai amb els grans llançadors que té el Reus, doncs també podem marxar molt satisfets. I bé, espero que ens ajudi també a tenir confiança després de la derrota a Girona, que ens va fer bastant de mal. Sumar 4 punts en Barça i Reus en aquest calendari, doncs penso que és molt important, i bé, si ens dona confiança per el que ens ve ara, que la Champions, aquesta fase que serà molt dura, a Portugal contra portuguesos, comptant que els alemans potser els hi costi una miqueta més, però bueno, arribem bé, penso que ells també arriben bé, hem de guanyar tots dos, som ara en una pista molt difícil com Barcelos, per tant, penso que serà una fase molt, molt, molt difícil.
Doncs el Noia, que sumava aquests 3 punts, aquesta important victòria a la pista del Reus, i el proper cap de setmana rebrà la visita del Voltregà a l'Ateneu.
Gràcies, Eric, i anem ara amb l'altre equip penedesenc de l'Hockey Lliga, el Calafell, que ens explica la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Efectivament, Sílvia. El Club Patí Calafell continua invicta a l'Hockey Lliga després d'empatar a la pista d'un Girona que ha arribat a anar per davant al marcador amb 2 gols d'avantatge. Els verds han necessitat l'efectivitat de Jordi Ferrer per evitar la primera ensopegada a la Lliga. S'ha hagut d'esperar el minut 21 perquè el marcador s'estrenés. Malauradament per al Calafell, els locals s'han trencat al 0-0 mitjançant un Ramon que ha aprofitat d'una jugada individual d'Aguirre. No ha estat fins al segon temps quan el Girona ha tornat a veure porteria sent Puigverd, qui transformava el 2-0 amb un llançament llunyà. El Calafell havia de reaccionar i ho ha fet pocs segons després gràcies a una internada dins de l'àrea de Sergi Mires, que ha convertit el 2-1 en el minut 27. El Girona encara volia donar guerra i Ramon tornava a marcar després d'aprofitar un rebuig de Gerard Camps en el minut 34. Un rebuig que també ha protagonitzat el local Llavarola i que Jordi Ferrer ha estat a temps per aprofitar. Primer en el minut 36 i després en el minut 44 per posar el 3-3 definitiu que deixa el Calafell a la tercera plaça amb 9 punts després de 5 jornades. La pròxima cita dels de Ferran López serà l'estrena a la Lliga Europea contra el Reus divendres a les 7 de la tarda al pavelló Joan Ortoy. L'entrenador del Club Pàtic Calafell, Ferran López, ens feia la valoració del partit.
Bé, crec que vam competir molt bé en línies generals. Independentment del resultat, tothom vol guanyar, tots volem guanyar. Ja estem veient com està aquesta Hockey Lliga i lo ajustats que són tots els resultats, excepte doncs, alguna golejada, no? Però la resta, doncs, tot va molt igualat. Penso que les forces estan molt equilibrades i que està molt car guanyar un partit d'Hockey Lliga. Em quedo sobretot un altre cop amb l'esperit de reacció de l'equip, amb el fet de sobreposar-nos a un marcador advers. Crec que el Girona no ens havia generat excessives ocasions i que el partit el teníem certament controlat fins al primer gol. I després crec que anem de menys a més, competim molt bé, i que fem una segona part on correm molt, on traiem moltes transicions, on arribem molt a porteria. Crec que el millor jugador del Girona la segona part és el Jaumet Llevarola, i això indica doncs que vam ser força verticals. Un cop més ens vam refer d'un resultat advers i ja està, sumem un punt. Quan al final no es pot guanyar, el millor és no perdre, i després d'aquestes 5 jornades doncs ens mantenim imbatuts. Penso que hi haurà alts i baixos durant uns quants mesos, perquè al final això és un equip nou en el que encara ens falten moltes coses per millorar, però bé, prefereixo anar-les millorant amb victòries i amb empats que no amb derrotes, no? Per tant, ara fem un parèntesis a l'Hockey Lliga i ens centrem en una competició de Champions que espero que ens vingui a veure molta gent. No és habitual veure el Club Patí Calafella a la Lliga de Campions, amb la qual penso que ha de ser un bon reclam per tothom. Ens anirà bé aquest parèntesis. Sí que és cert que ja no estic gens d'acord amb el format en què es competeix. Són 3 partits en 3 dies d'alt nivell, amb 3 equips molt bons, que ens posaran les coses molt difícils, però bé, a part de competir, ens ho prenem com, també penso, com un premi pel club, que es torna a posar l'aparador, i després per un premi també per l'equip, que el que necessita són minuts de joc i càrrega de minuts per continuar-nos construint, no? A partir d'aquí, doncs, res més. Ens anem a un punt de Girona, tranquils, seguim treballant, seguim entrenant i esperem doncs aquest cap de setmana de Champions per continuar creixent com a equip.
Lourdes, obrim ara l'Hockey Lliga Plata, tot repassant el que han fet Vendrell i Vilafranca en aquesta segona jornada del grup Nord. Comencem amb el Vendrell, que va guanyar.
Doncs sí, Sílvia, primera victòria del Vendrell en aquesta ocasió contra el Solideo Sant Cugat. El primer gol ha estat de la mà de Marc Canyelles al minut 21:52. Al minut 11:58, Cels Portela marcava el segon. No seria fins la segona part que el Solideo encetaria el primer gol de la mà de Tomàs Villares. Netxi, Canyelles i Villares posarien més distància en pocs minuts, tot i que el Solideo de la mà de Gavarra va marcar l'últim gol. Amb aquest resultat, el Vendrell amb 3 punts es troba 5è a la taula classificatòria. El pròxim partit serà contra el Tordera, el pròxim dissabte a 8:45 de la nit. El Jordi Esteve, entrenador del Vendrell, ens feia aquestes valoracions.
Bueno, avui la veritat és que bé. Bé perquè, bueno, un objectiu nostre era sumar aquests 3 punts, el primer partit de casa. Fer-nos molt forts a casa és un dels nostres objectius de tota la temporada, i crec que avui hem estat bé. Hem començat molt serios, hem començat controlant el partit com a nosaltres ens interessava. Crec que hem sabut treballar-lo bé, sobretot a l'inici del partit. Bueno, ens hem ficat per davant 1-0. Llavors hem tingut 10 minutets que se'ns ha descontrolat una mica. I al final hem anat més cap on volia jugar Sant Cugat, que era amb contraatacs per ells. Els hem regalat moltes boles de contres, algun error defensiu, i aquí hem tingut una mica de dubtes. Però crec que ràpidament, els últims 10 minuts de la primera part, hem tornat a agafar el ritme que ens tocava. Sí que és veritat que el joc estava com més trebat, cap dels dos equips arribava en claredat a porteria, però crec que, bueno, que estàvem bé realment. A la segona part hem començat, bueno, hem tingut ràpid una directa en contra, però el David avui ha estat esplèndid i ens ha aguantat molt bé les directes que han tingut ells. I després, bueno, crec que amb el 2-0 ens hem ficat molt bé, hem seguit treballant bé, llavors ens ha ficat el 2-1 i, bueno, semblava que es podien ficar dins, però als moments aquests importants hem estat molt bé a pista, hem estat defensant bé i no hem deixat que es posicionés dins el partit. Llavors hem fet ràpid el 3-1, el 4-1 seguit, i aquí ja sí que ells potser han intentat obrir-se més i nosaltres hem tingut moltes més clares. Ells al final xutaven de lluny per arribar a porteria, però nosaltres hem tingut més i llavors ja ha sigut una mica més anades i tornades, però bueno, el partit estava controlat, 5-1, i al final, bueno, ens hem fet un gol una mica anecdòtic, una mica de rebots, però bueno, la veritat és que content de l'actitud, content del compromís que hem tingut els jugadors, content de tots perquè hem pogut estar pista tots i crec que hem fet un gran partit. Ara ens toca valorar les parts positives, els errors que hem tingut a estudiar-los i continuar sumant per a cada setmana que ve a Tordera i tornem als 3 punts, que és una de les pistes molt complicades també d'aquesta categoria.
I acabarem aquest bloc inicial dedicat a l'hoquei patins amb el Patí Vilafranca, de la mà de l'Eric Guijarro, que ens explica com va anar aquest partit.
Doncs anem amb aquesta victòria del Patí Vilafranca a la pista de Lubians, partit que es disputava aquest dissabte al vespre. Primer desplaçament llarg d'aquesta temporada pels vilafranquins a Galícia, dels 3 que tindran. Victòria còmoda, sobretot a la segona meitat, perquè el Lubians va començar avançant-se al marcador als 30 segons de partit amb un penal que transformava Eudald Cañete. Aconseguia empatar el Vilafranca, era Roger Montserrat, i a partir d'aquí ja començaria la remuntada de l'equip vilafranquí a la segona meitat amb doblet de Sergi Torné, gol de Joan Vázquez, que feia l'1-4, Manuel Ruibal retallava fent el 2-4 i el 2-5 definitiu el feia Roger Martí. Per tant, victòria, segona victòria de la temporada pel Vilafranca en aquest inici de Lliga, i al final del partit podíem escoltar les valoracions del capità, Joan Vázquez.
L'opositiu que traiem d'aquest partit són els 3 punts. Ha sigut un partit complicadíssim, una pista molt complicada, ja ho sabíem al principi. Crec que la primera part ens ha costat molt entrar al partit, hem fet alguns errors que ens han penalitzat bastant, però almenys la segona part, jo crec que també fruit del seu cansanci, amb menys rotacions, hem pogut capgirar una mica la cara, no?, que estàvem donant. Però al final és el que diem, 3 punts, contents per això, però amb moltes coses per millorar encara.
Doncs segona victòria de la temporada pels de Toni Aranda, que es queden a la classificació en la primera posició, empatats amb el Cerdanyola, que també té 2-2, dues victòries en 2 partits, per tant 6 punts. A la resta de la jornada, Orde 0, Cerdanyola 5, Vendrell 5, Sant Cugat 2, Dominicos 3, Olot 2, Sant Feliu 4, Tordera 0, Manlleu 3, Vic 3 i aquest Lubians 2, Vilafranca 5. En la propera jornada, aquest proper dissabte a les 8 del vespre, el Vilafranca rebrà la visita del Sant Feliu, que aquest cap de setmana guanyava còmodament el Tordera per 4-0.
Seguim amb futbol, Eric. Comencem amb el Degà Penedesenc.
Doncs anem amb el Degà Penedesenc, que en aquest inici de Lliga, tot el contrari que el Patí. En aquesta nova jornada, nova derrota, i l'equip de Santi Trigueró que no guanya des de la segona jornada de competició. Derrota per 3-0 al camp del Peralada, en un partit en el qual, tot sigui dit, el Vilafranca va comptar amb baixes importants al seu equip, fins a 7 jugadors que van ser absents. Eric Via, Eric Ruiz, Toni Conill, David Toro, Adri Toro, Xavi Plovins i a última hora també la baixa de Jordi Aumatell, el nou suplent, que era baixa per motius laborals. Derrota claríssima de l'equip de Santi Trigueró, 3-0, i al final del partit podíem escoltar també les valoracions del tècnic Santi Trigueró.
Santi Trigueró, Santi, derrota contundent, jo crec que un pèl injust o potser massa avoltada, no sé com ho has vist tu.
Sí, jo també ho veig així, però al final hem de ser realistes. És derrota del 3-0, avoltada, injusta o justa, però al final és derrota. I em toca els nassos, i perdoneu que utilitzi aquest vocabulari, perquè tot això està més que parlat, tot això està entrenat, tot això està dit, vale? I ha passat el que nosaltres creiem que podia passar i el que podíem fer mal al Peralada. El Peralada, si no recordo malament, a part dels 3 gols, fa un xut a porta, que para Baro, no hi ha cap ocasió cap més del Peralada, però és que aquestes coses, al final, hi ha coses, deixem-ho dir així, que amb aquest nivell ja no s'entrenen, o sigui, són intuïtives, són de jugador amb classe, amb orgull, amb el meu no marca, amb el meu no remata, el meu fot un despeje com Déu mana. I aquestes coses, pues, amb aquestes categories, si no ho fas com toca, penalitza moltíssim. I estic molt enrabiat perquè al final, si diguessis, hòstia, que tot això no es parla, no es diu, no s'avisa, no s'entrena, diries, hòstia, però no és així. I no és qüestió de culpar ningú, però sí és qüestió d'agafar responsabilitats.
També és veritat que hi havia moltes baixes, molts lesionats. Sé que per la cara que poses, per tu no és una excusa, però anem a parlar dels gols. El primer de Marc Jalmà, rematada a la frontal. No sé com has vist a l'inici de partit, amb aquest gol l'equip ha reaccionat força bé, no?
al final el partit a la primera part, o sigui, tampoc és veritat, just el camp del Peralada, que dona la sensació que bueno, dominen, perquè juguen a casa i això. Sí que és cert que fins al minut 15 ells es creen aquesta ocasió. A mi el que em sap més greu és que aquest nano, el germà, remata sol dins l'àrea petita d'una jugada, d'una segona jugada que ve d'una falta. O sigui, no és una cosa que ens pillin a un contraatac o que ens pillin amb mala basculació. No, no, està sol dins l'àrea petita. Llavors aquestes coses, hòstia, a tercera divisió no poden passar. No es poden passar, estic molt emprenyat per aquest aspecte. A partir d'aquí sí que és veritat que la Franca fa un pas endavant. El Peralada no ens crea més. Tenim moltes opcions, inclús d'arribades, l'ocasió de Genís, així de memòria t'ho dic, i opcions, hòstia, no ens creen res més. La segona part també sortim molt ben ficats i sabent que el partit aniria important al nostre territori, però ostres, ja et dic, una jugada aïllada torna a ser-hi amb dos o tres rebutjos nostres mal fets, mal executats, que al final, clar, com aquesta gent no els dones tantes opcions, te la foten.
I així va ser, el Peralada va trobar l'encert que el Vilafranca li està mancant en aquest inici de temporada. Derrota per 3-0. Anem amb la resta de marcadors. Grama 1, Girona B 1, Montañés 1, Vilassar 0, Sant Cristòbal 1, Tona 3, Mollerussa 1, Olot 2, L'Hospitalet 0, Prat 1, Poble de Mafumet 1, L'Escala 0, Castelldefels 0, Rapitenca 0 i Badalona 4, Reus 0. El proper rival del Vilafranca serà la Poble de Mafumet i aquest partit serà diumenge a les 12 del migdia. A la classificació tenim a l'Olot líder amb 20 punts, segona posició pel Tona amb 17, 16 per l'Hospitalet i a la zona de play-off la tenquen Poble de Mafumet i Montañesa amb 14, els mateixos punts que el Vilassar. 13 pel Reus, 11 per Peralada i Prat, 10 pel Badalona, 9 per Mollerussa, 8 per l'Escala i Grama i 7 punts per un bon grapat d'equips. Girona B, Castelldefels i ja a zona de descens, Sant Cristòbal també amb 7, els mateixos que el Vilafranca, que ara mateix ja és penúltim i el conjunt de la Rapitenca últim amb 4 punts. I tancarem aquesta secció d'esports d'avui dilluns 30 d'octubre amb una notícia que s'acaba de produir i és que Calafell acollirà la Copa del Rei d'Hoquei Patins d'aquest proper any 2024 per segona temporada consecutiva. Recordem que l'edició 2023 ja va tenir lloc al pavelló Joan Ortoll i aquest emplaçament tornarà a acollir el millor hoquei patins nacional amb aquest torneig del CAO que se celebrarà del 7 al 10 de març del 2024, com dèiem, al pavelló Joan Ortoll de Calafell. Per tant, estem d'enhorabona perquè aquesta localitat tornarà a acollir els 8 primers classificats de l'Hockey Lliga.
Gràcies, Eric.
Gràcies, bona setmana.